Una finestra al Baix Montseny, amb Joan Bonada.
Bona tarda, bon cap de setmana i benvinguts al Finestra Baix Montseny del 8 de novembre del 2013. Tal dia com avui, el 1908, neix el poeta i prosista Agustí Bartra. Com a conseqüència del seu ideari república, va desenvolupar la major part de la seva carrera literària a l'exili, primer a França i més tard a la República Dominicana, Cuba i Mèxic. I aquí avui, als estudis de Punset Ràdio a Sant Celoni, hem preparat un programa pels qui us agrada el món de l'automòbil, ja que parlarem amb en Roger Garcia, que és el gerent de l'empresa de Breda Dissenys Autorèpliques, que es dediquen a modificar el vostre vehicle i convertir-lo en un esportiu. I quan dic un esportiu es tracta d'una rèplica d'un Ferrari, un Lamborghini, etc. En Roger ens explicarà com ho fan tot això, quin cost té, quin és el procés, quanta gent s'hi dedica, etc. Tot el que cal saber d'aquesta empresa, que és de les poques a l'estat espanyol que es dediquen a fer això. A la secció del Lluís Romero tastarem un altre gran vi. Avui es tracta dels Cigonyes. El Cigonyes, que és un vi de l'Empordà de l'any 2011, Castell de Peralada. I ens explicarà la DO, la denominació d'origen Empordà. Resoldrà dubtes, com cada setmana, relacionats amb el món del vi. Un dels millors moments de la setmana en el programa, sens dubte. El disfrutarem, com sempre, amb un nou tast d'aquest vi. Us explicarem qui era el general Moragues, un personatge històric que va néixer aquí a la comarca, que va néixer a Sant Hilari, un heroi del 1714, de la Guerra de Successió, que va donar la seva vida, ho diem literalment, i de forma molt bèstia, ho veureu, ens en farem 5 cèntims, va donar la seva vida pel país. Així que, si us sembla, comencem ja. Més coses, després també tindrem la cançó, la cita, etc etc. Més coses en el programa. Anem a conèixer una mica més el que fan a l'empresa d'Inseny Autorèpliques de Breda amb l'entrevista de la setmana. Disseny Autorèpliques és una empresa de Breda que prepara vehicles utilitaris i els converteix en esportius. Fa anys que hi treballen i s'hi dediquen de forma exclusiva. Avui, per conèixer tots els detalls, tenim amb nosaltres en Roger Garcia, que és el gerent de l'empresa. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda.
Us dediqueu a fer rèpliques de vehicles esportius. Explica'ns, sí. En quines marques treballeu?
Bueno, normalment quasi tot és simulant a Ferrari, simulacions a Ferrari, en principi.
I Lamborghinis?
Hi ha algun Lamborghini, però bueno, per normatives ja dels cotxes que no es poden estirar ni tocar parts estructurals, toquem només el que és la simulació del Ferrari.
Vosaltres esteu a Breda, amb un taller gran, ampli, suposo, per poder treballar més...
Bueno, no, és una nau petita que té uns 400 metres.
Sí.
Dos locals, diguéssim, aquí fem alguns muntatges, però bueno, alguns acabats i tot això normalment fem a casa. Allà tinc un garatge i en allà fem els acabats.
Per entendre, si jo arribo ara, explica'ns una mica, perquè potser hi ha gent que ens està escoltant i diu, ostres, tu, jo tinc jo un Seat Ibiza, arribo aquí a l'empresa de disseny autorèpliques a Breda, em presento allà i els demano que em converteixin aquest cotxe en un Ferrari. Això no crec que sigui tan fàcil, no és possible, oi? És d'en segons quins models.
En principi, els cotxes donants han de ser, diguéssim, tipus esportius. En plan, doncs, Toyota MR2, Toyota MK3, Hyundai... Tota aquesta línia que tenen la línia Coupé són adaptables a aquestes carrosseries, són kits rèpliques, diguéssim.
Uh-huh.
Kits aerodinàmics.
O sigui, que hi ha de ser un vehicle amb una certa característica esportiva, no?
Ah, exacte. Llavors, aquests tipus de carrosseries, en principi, són kits ja específics que van amb els mateixos anclatges que el cotxe base i, en principi, però necessites una carrosseria o el xassis que sigui molt semblant al disseny de Ferrari, de Toyota, Hyundai i totes aquestes marques, doncs més o menys tots se van copiar pràcticament, o en teoria, no? El que passa és que un Ferrari sempre és molt més ample d'entre eixos i els cotxes, diguéssim, de carrer, els utilitaris aquests de Toyota i tot això, són una mica més estrets.
D'acord, doncs imaginem, Roger, que jo arribo amb el meu Hyundai perquè, bueno, fa temps que vull un canvi en la meva vida i vull començar amb el cotxe, no? Imaginem que jo arribo aquí. El procés, jo arribo amb el meu cotxe de l'entrego. Quan trigo jo ara, per exemple, a tenir el meu Ferrari, o si decideixo tenir un Lamborghini, després parlarem d'això, perquè hem de deixar molt clar que no feu Ferraris ni feu Lamborghinis, però després ja en parlarem. Jo arribo amb el meu Hyundai i vull un Ferrari. Quant trigueu en fer tot el procés, aproximadament?
Home, des que entra el cotxe base i fabricar la carrosseria i comprar tots els complements, que són faros de davant, faros de darrere, fer-se els capes, tapissar l'interior... Vull dir, hi ha una sèrie de detalls que això té se menja moltes hores i no dones el vist, per dir alguna cosa, no? Però normalment són de 3, 4, inclús fins a 5 mesos per transformar. També depèn del model de vehicle. Hi ha vehicles que són més fàcils de muntar i un altres que són més difícils, més porten més hores i més anclatge i, bueno, hi ha una mica més de procés de muntatge.
I el
entre 3, 4 i 5 mesos.
Entre 3 a 5 mesos. Sí. Llavors, el pressupost, què em diries? Em faries un pressupost d'aproximadament?
Sí, perquè això també influeix molt, diguéssim, amb els acabats. Hi ha molta gent que diu, bueno, jo tinc un pressupost de tant, però m'agradaria que me fessin a l'interior, però, bueno, a l'interior no arribo. Amb els seients, amb el volant, amb la tapisseria, amb el picadero també en rèplica. Però, clar, aquí hi ha un preu, diguéssim, més o menys, i, bueno, doncs jo vull un 430 coupé. Porto, per exemple, el Hyundai i només me montes carrosseria, me'l pintes i me l'homologues. Això, diguéssim, hi ha un preu que pot ser aproximadament, doncs, bueno, entre 15, 16, 17, 18, 20, fins a 30.000 euros pot arribar una rèplica. Ara, en aquests moments, ja no, perquè, bueno, el tema de la crisi, la gent, pues, no pot assumir, voldrien, però no poden. Llavors és fer un, diguéssim, una valoració i un pressupost bastant ajustat, perquè hi ha una mica també de procés de papalassa, d'enginyers, d'homologacions, i tot això ha d'estar dintre d'aquest pressupost.
Clar, això suposa també un cost de gerència a nivell administratiu, no?, de papalassa, no?
Sí. Aquí, evidentment, necessites un enginyer. L'enginyer et fa el projecte com si fos un, no sé, qualsevol... rodes que vulguis homologar, doncs necessites un enginyer, aquest enginyer te fa el projecte i després, doncs, bueno, s'ha d'anar a l'ITV. Però en aquest cas és tot el contrari. Aquí és l'enginyer que ha de fer el projecte, tot aquest projecte ha d'anar al laboratori, el laboratori t'ho ha de provar, t'ho ha de mesurar tot i com verificar que tot és correcte, i després aquest cotxe ha d'anar a ITV igualment.
Quants encàrrecs teniu a l'any?
Podem tindre de pressupostos molts. Gent que signi el contracte per fer-li, pues, entre 3, 4, 5 màxim, sí, a l'any.
Em comentaves que la crisi ho heu notat, que ara en feu menys
sí,
que abans.
Sí.
Quants sí, havíeu arribat a fer?
En principi havíem arribat a fer hasta 7 rèpliques a l'any.
I ara estem en 3, parlem de 3 o 4, no?
Com sí, 3, 4, però bueno, molta gent interessada, però també el que volen fer-te és molt de canvi, o sigui, jo t'entrego el meu BMW i dono la diferència. Però clar, arriba un moment que això tampoc ho pots fer, perquè si no, per construir aquesta rèplica, doncs també te fa falta cèntims, perquè has de comprar moltes peces i materials.
Clar, hi heu de viure, d'això.
És clar, també hi ha llum, nau, impostos, seguros, i tot ha de sortir del mateix calaix.
Perquè quanta gent treballeu directament en el que és el taller? Ja no parlo d'administració o paperassa.
Pues, tenim un comercial, tenim un mecànic i un muntador i jo.
I això, esteu tot l'any fent això, eh? Ocupats.
Sí, jo en principi tenia dues empreses de neteges i poliments, jo això ho tenia com un hobby.
Sí.
Llavors, doncs, bueno, jo tenia les meves rèpliques, me les anava muntant per mi, en plan col·lecció, i bueno, res de tot el que va passar i està passant, doncs, bueno, vaig tindre que despedir a tot el personal i vaig continuar amb aquesta activitat, que era un hobby, i bueno, al final es va convertir en un negoci. El que sí que és molt important és que, esclar, el concepte rèplica, en principi, no deixa de ser una còpia. Però, esclar, utilitzar la marca és una miqueta més...
És el que t'anava a preguntar, no? Que vols insistir, en que respecteu la propietat industrial, exacte, aquest és el terme.
Sí,
que
jo
no,
tinc
no utilitzeu la marca.
Disseny, tinc el meu logo, és igual que diguéssim que el de Ferrari, però en comptes de posar Ferrari, doncs posa disseny autorèpliques, el cavallito per dir alguna cosa és el mateix, però la bandera en comptes de ser d'Itàlia, doncs tenim la d'Espanya, i no donem la confusió ni donem a entendre que allò és una falsificació, o sigui, és un disseny rèplica, i amb els distintius, però clar, que després el client, què passa? Que el client no vol aquests logos, llavors li fem fer un contracte de que nosaltres, doncs, bueno, a partir de la fecha de entrega de aquest vehicle, s'entrega amb els logos de la pròpia marca, disseny autorràtica, i a partir d'aquí, si vol posar els originals, que ni la Ferrari la venaran, i es podrà enganxar, però nosaltres...
Que és una responsabilitat del propietari, això.
Correcte.
I això ho feu signar perquè quedi clar que vosaltres no esteu utilitzant ni el logo de Ferrari, ni Lamborghini, ni res.
Ah, exacte, correcte.
I llavors, normalment, suposo que el client, tu saps, no? Ho deus saber si el client llavors ho fa el canvi.
Sí, normalment tots els fan. Però bueno, un cop està aquesta rèplica homologada, tal com et diuen que simula un Ferrari, llavors dona a entendre que pots utilitzar. Però clar, Ferrari està protegit, llavors amb aquest tema és una mica relatiu. No?
I tens coneixement de que hi hagi hagut algun tipus de demanda per part de la marca de Ferrari contra algun client en concret?
Sí.
N'hi ha hagut
El juliol va haver-hi una espècie de... Bueno, segons tinc entès jo, a València i a Madrid, es veu que bueno, va sortir en plan mundial tot això. A Madrid van enxampar, crec que era un senyor que tenia tres rèpliques en una botiga i les exposaven allà per vendre, i resulta que una d'aquelles rèpliques no era una rèplica, sinó era una falsificació de Ferrari. O sigui, havien aprofitat un siniestre d'un Ferrari original, suposo que havien truculat el número de xassis d'aquest cotxe original que estava siniestro i el van posar a la rèplica. Llavors l'estaven venent com si fos un Ferrari, però amb un motor Toyota. Clar, evidentment, això és saltar-se la llei i ben grossa. I a partir d'aquí, un altre que n'hi havia a València, que també molt similar. Però bueno, aquest de València no sé si era perquè feia massa publicitat i tocava molt la marca.
Sí.
O sigui, el tio s'aprofitava de la marca, amb el lucro, doncs, bueno, de tindre benefici. Llavors, clar, ell utilitzava les marques, utilitzava... tot el que era com si fos una falsificació, però els clients sabien que eren rèpliques. Uh-huh. Això era les notícies que sortien en el diari o la televisió, també va sortir.
Llavors, si anem a ser molt detallistes i ens hi fixem molt, entre l'original que hi ha pel carrer o d'un Ferrari o d'un Lamborghini i el que vosaltres traieu, que suposo que és bastant similar, perquè si no, primer que no tindríeu encàrrecs i segon que no us hi podríeu dedicar, però... Anant a l'últim, al detall, en què es pot notar? Explica'ns el secret, en què
bueno,
puc notar?
Es pot notar només amb el sistema, diguéssim, d'anxura del cotxe. Un Ferrari per dir alguna cosa fa 2 metres i un cotxe base, un Toyota o un Hyundai o un cotxe d'aquests, pues fa 1,63 m. O sigui, tot el que li falta ho has d'empalmar, diguéssim, amb separadors. I després el típic soroll característic, igual que la Harley té aquell soroll tan característic. Un Ferrari quan s'engega, pues, clar, fa un soroll pues, espectacular. Un Toyota clar. És un 2000, 16 vàlvules, 140 cavalls, pues, contra un cotxe que surt 400 cavalls, pues, aquesta diferència també es nota. Però l'estètica, diguéssim, o l'efecte visual d'un i l'altre són bessons.
Són, per dir alguna, pràcticament no? Iguals.
Ah, exacte, sí. Mm-hmm. El que passa és que, esclar, el que ha vist un Ferrari de prop, poder ha jugut en el seient, ha tocat el volant, i geu amb una rèplica, evidentment, pues, clar, també pot notar una diferència brutal. Però el que no ho sap, pues, clar, Ferraris tampoc es veuen passar cada dia, un diumenge a migdia i per de comptar, no veurem cap Ferrari a la porta d'un Carrefour per dir alguna cosa, no? Mm. Una rèplica sí. Però que sí que és veritat que n'hi ha moltíssimes rèpliques, moltíssimes. La rèplica ja fa 30 anys que va néixer i tot això ja ve dels Estats Units, va néixer en el cine, i a partir d'aquí, doncs, bueno, per què no pots tindre d'una rèplica per a uso i disfrute? Llavors les promotores de cine, doncs, clar, li sortien molt car doncs, tirar un Ferrari per un, no sé, per un pont i repetir l'escena i tirar un altre cotxe. Llavors doncs, van inventar o intentar copiar cotxes pues, per un cost molt baix, molt baix.
Vosaltres us ha vingut alguna productora de cinema? A fer
sí.
A fer-vos
sí,
encàrrecs.
M'han trucat a veure si tenia algun cotxe per llogar, per fer alguna productora, per fer una pel·lícula que era argentina i la volíem fer aquí a Barcelona.
Sí.
I, bueno, també pues, per bodes, eventos... A Telefranc també vaig deixar una rèplica per fer un rodatge de pornografia, això sí que és veritat. Uh-huh. Inclús me van regalar 2 CDs. Uh-huh. Me van invitar inclús també al rodatge, però clar, evidentment...
Bueno, no cal que ens expliquis ara tampoc si vas anar o no al rodatge.
Són anècdotes, sí, anècdotes sí. que... que en aquest món dius, hòstia, que bueno, sorprès, no?
Perquè sí, és feina, cosa, no? Que us dona sí. feina, en aquest cas. Molt bé. Teniu el coneixement d'alguna altra empresa que ho faci aquí a Espanya? A Europa ja no et dic, però aquí jo, a Catalunya i a Espanya...
Sí, a Catalunya, en principi, estic jo sol.
Sí.
No n'hi ha, que jo sàpiga, no n'hi ha ningú. A València n'hi havia un o dos, aquests que estaven a Madrid, i en principi ja tot ja és fora d'aquí. A Anglaterra n'hi ha moltíssims, perquè aquí saps el que passa, que també el tema de la llei, estem una mica molt limitats. Cada any van sortint lleis noves i afecta a tot, al tuning, a la rèplica, llavors has d'anar a el que et deixen fer. Llavors, clar, perfecte la rèplica, és impossible. Hi ha molta gent que quan té una rèplica homologada, pues, evidentment la deixa pues, al 100%, però no deixa de ser, diguéssim, una simulació. Llavors la gent entén que una rèplica... No, jo vull un Ferrari. No, això no és un Ferrari, això és una rèplica. Ja, però és que jo vull que tingui més motor, vull que tingui més cavalls.
No,
fill, això... Tu vols un Ferrari a preu d'una rèplica.
Clar,
no pot ser.
Clar. No pot
llavors,
ser.
És un tipus de client, més bé entre 20, 25, 30, 35. És un públic que són el típic fanàtic, no? Però després tenim aquell de 60... Pues que també li grava, però es fa, ja per, diguéssim, per la vergonya, no?, de fer-te una volta amb una rèplica, en plan fantasma, perquè això, la gent diu, això són coses de fantasmes. En principi, poder tenen raó, és un 90% fantasma i un altre 10%, doncs, bueno, una satisfacció, no?, però el que condueix una rèplica, la sensació és que està conduint un Ferrari, o una simulació de Ferrari, canvia molt, també.
Sí, sí, sí. Doncs Roger García, gerent de l'empresa Disseny Autorèpliques, moltes gràcies. Abans d'acabar, per això, recomanem la pàgina web per si algú vol entrar a informar-se, que em penso que és dissenyautorèpliques.com. I si no ho troben així, que ho busquin al Google. Busquin Disseny Autorèpliques, que sortirà l'empresa. Treballen aquí a la comarca, treballen aquí a Breda. Professionals que ho fan des de fa molts anys. Els hi poden fer un pressupost. I per què no? Doncs si vols gaudir d'un cotxe molt similar al gran esportiu de tota la vida, ells ho fan des de fa molts anys i a més ho treballen i ho fan molt bé. Roger García, com deia, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada.
Pues res, a vosaltres.
Molt bona tarda. Com sabeu, aquest any que ve es compliran 300 de la victòria de Felip V contra Catalunya en la Guerra de Successió. Fins a l'11 de setembre de l'any vinent se'n parlarà molt, ja se n'està parlant d'aquell conflicte i les conseqüències que se'n van derivar. Nosaltres al Finestra no en serem aliens i avui volem començar a parlar-ne. Més concretament d'un dels protagonistes del bàndol austriacista, una persona que era del Montseny, de Sant Hilari Sacalm, i que després de la guerra, un cop ajusticiat, el seu cap va estar penjat al Pla de Palau de Barcelona durant més de 10 anys, tot i les peticions de clemència a les autoritats borbòniques que va fer la seva dona. De qui parlem? Doncs molts de vosaltres, ja amb aquestes pistes que us he donat, ja ho sabreu, és el general Moragues. Expliquem una mica la seva biografia per situar-nos, per conèixer una mica més qui era en Josep Moragues i Sobrevia, que més endavant signarà com a Josep Moragues i Mas. Va néixer al Mas Moragues de Sant Hilari Sacalm. Formava part d'una família benestant de pagesos. El 1685 va morir el seu pare i va rebre en herència la propietat del Mas i les finques. Durant la Guerra dels 9 anys va formar part dels moviments que es donaven a diferents llocs d'aquestes contrades del Montseny de catalans contra tropes franceses que molt sovint envaïen i ocupaven part del territori català. Casat amb Cecília Regàs d'Arbúcies, per parentiu es relacionà amb grups d'Osona que tenien problemes de tot tipus amb la gent de la contrada i que solien acabar de manera violenta. Posteriorment es troncà amb els que s'anomenaven els bigatans, gent de la plana de Vic que mostraven una forta oposició a les continuades penetracions de l'exèrcit francès, la qual cosa es traduïa en un fort sentiment antifrancès. Això s'accentuà amb la designació del monarca Borbó Felip V com a rei d'Espanya a la mort sense descendència del darrer Àustria, Carles II, l'any 1700, malgrat que Catalunya l'havia reconegut a les Corts de Barcelona de 1701. Josep Moragues, junt amb altres patriotes catalans, fou un dels signants del Pacte dels Bigatans a la Capella de Sant Sebastià, el 17 de maig de 1705, que havia de portar el Pacte de Gènova, el compromís dels catalans de portar 6.000 homes armats quan els anglesos tornessin a desembarcar a Barcelona, i es van armar diferents companyies de miquelets comandades per Josep Moragues i Mas. D'aquesta manera, els bigatans prenien una posició contrària a la dels filipistes, coneguts com a botiflers, i el conflicte bèl·lic esclata. Moragues es destacà en la lluita en diferents indrets i anà agafant un considerable prestigi com a capdill de grups armats, comandant la companyia de miquelets que actuaren obertament, controlant les comunicacions des de l'interior fins a Barcelona i derrotant les tropes borbòniques, per exemple, al combat del Congost. Fins al 1707 fou coronel d'un regiment de cavalleria, any en què fou anomenat general de batalla i governador de Castellciutat, fortalesa militar a la Seu d'Urgell, que havia de protegir la zona fronterera de les entrades dels francesos. En aquesta època se situa el seu nou casament, un cop vidu, amb Magdalena Giral, que era de Sort, del Pallars Sobirà. El 1713, el general Moragues rendeix Castellciutat als Borbons, però després d'un breu retir a Sort, a primers de maig, va decidir tornar al combatir i amb la gent que va poder recollir va provar inútilment de bloquejar Castellciutat l'11 de febrer, sent rebutjat pel general Vallejo, que va intentar sufocar la rebel·lió i va prendre ostatges i entre ells a la dona de Moragues. Tots van ser conduïts a Balaguer, però van ser rescatats amb un cop de mà el 24 de juny de 1714. Moragues va deixar l'esposa a Cardona i es va concentrar en la defensa del Pallars a les ordres del coronel Antoni Desvalls i Vergós, qui, malgrat tenir un grau militar inferior, havia estat nomenat comandant en cap de totes les tropes militars catalanes fora de la capital, fora de Barcelona. La guerra a la Catalunya interior tenia com a base principal la fortalesa de Cardona, punt des del qual les tropes catalanes fustigaven les tropes borbòniques a fi d'alleugerir el setge de Barcelona. És per aquest motiu que el general Moragues no lluità ni en el setge de la capital catalana ni estigué present a Barcelona durant la batalla final de l'11 de setembre del 1714. Com us deia al començament, va ser un dels personatges de la Guerra de Successió amb qui més es van ensenyar els borbònics i el seu sacrifici va ser d'allò més cruel. El general Moragues i els capitans Jaume Roca i Pau Massip van ser executats de manera infamant el 27 de març del 1715. En Moragues no se li reconegueren els honors militars i descalç i amb camisa de penitent fou arrossegat viu pels carrers de Barcelona per un cavall fins a arribar al patíbul on fou executat, decapitat i esquarterat per tal de complir la triple condemna de mort que va rebre per part de les autoritats borbòniques. El cap del general Moragues, com a escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar, com us deia abans, al Portal de Mar amb una inscripció en llatí que deia: Josep Moragues, per haver comès el crim d'una repetida rebel·lió, havia abusat dues vegades de la clemència reial, finalment la tercera fou pres i executat per la justícia. Malgrat les súpliques de la seva vídua, com hem dit abans, el cap no es va retirar del Portal del Mar fins al cap de 12 anys, al març del 1727. Per tant, aquesta història d'un dels herois de la Terra, un dels herois de la nostra història i que va néixer molt a prop d'aquí, a Sant Hilari, on ja sabeu, hi té dedicada una plaça i una estàtua. Continuem, doncs, amb el programa, l'esperada secció dels vins d'en Lluís. Som-hi!
Una finestra al Baix Montseny, amb Joan Bonada.
Comencem la secció amb el Lluís Romero. Avui provarem un vi negre, Cigonyes 2011, i parlarem de la DEO Empordà. Molt bona tarda, Lluís, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
I també ens acompanya avui amb nosaltres la Gemma, que ens ajudarà a tastar el vi.
Sí, gaire cosa més, no. Intentaré definir-ho des de la meva perspectiva sense saber-ne ni idea.
Però jo tampoc no en sé. Per això tenim l'expert avui, com sempre, vaja, que és el Lluís Romero, que ens explicarà primer la DEO Empordà i després, insisteixo, tastarem aquest vi, que és un Cigonyes 2011, denominació d'origen Empordà. Deixa'm que et pregunti una cosa. Això de Castillo Peralada, ara m'ha vingut... N'hi ha molts vins de Castillo de Peralada.
N'hi ha moltíssims, no? Sí. Des de les games més senzilletes, que podrien ser inclús més modestes que aquest mateix Cigonyes, fins a Finca Garbet o vins que ens en podem anar a 100 euros una ampolla.
Uh-huh. Sí. La gent que l'ha tastat a casa, doncs, a rememorar, o si el té l'ampolla ara en aquest moment al davant, doncs el tastarem amb el Lluís, amb la Gemma i jo mateix. Si vols, fem com sempre. Comencem parlant de la denominació d'origen, estem parlant de l'Empordà, vins de qualitat.
Sí, vins de qualitat per descomptat. Abans d'arrencar-nos, si us sembla, sí, perquè la gent a casa es situï, avui tenim una petita diferència, que és que ja tenim l'ampolla oberta i ja tenim el vi a les copes, amb la qual cosa, mentre anem parlant, igual estarem una mica més ambientats i si ens van sorgint coses al respecte del vi, ho anirem compartint i igual intentarem ser una miqueta menys tècnics i enrotllar-me menys i centrar-nos més en la copa.
Una cosa important, que ja ho hem comentat abans d'engegar micros, és que el que ha fet en Lluís és destapar els vins, no sé si es diu destapar...
Sí, tant.
I ha olorat el tap. I clar, a mi això ja m'ha sobtat molt, perquè és això, jo ni se m'hagués acudit d'olorar el tap. Què és el que hi hem de trobar en aquest tap?
Bueno, l'única finalitat és veritablement corroborar que no hi ha res atípic en el tap, res que pugui afectar la qualitat del vi. És a dir, un tap està fet de suro, hauria de fer olor a suro sa, a suro net, i hauria de fer olor a vi, que és el líquid que conté l'ampolla, res més. Qualsevol altra olor a qualsevol bactèria, qualsevol cosa que pugui haver afectat el vi, que pugui derivar en humitats, en notes massa terroses, etc., pues és suficient com perquè en un restaurant puguis tornar l'ampolla.
I això, has comentat que de tant en tant es troba en casa, sí, no és res extraordinari.
No sé quin és el percentatge ara mateix, igual en surt una de cada mil, però en surten.
Que per cert és el primer vi negre.
Sí,
és el primer vi negre. És una cosa, fins ara havíem tastat vins blancs, per tant avui ja comencem amb els vins negres. Em ve al cap una pregunta. Els que som neòfits en el tema, es troben més matisos amb el negre. Això és veritat? O la veu d'un expert et diria no? Això perquè vosaltres no esteu acostumats al tast o... Com ho veus? Això es troba més matisos? Es pot...
Jo d'entrada diria rotundament no.
No?
El que passa és que sovint quan bevem vi blanc, bevem vi blanc jove, i quan bevem vi negre amb criança. Llavors, si hi ha l'element de la criança, òbviament aporta factors aromàtics en el vi que li aporten unes notes de complexitat que un vi jove no té. Si ens poséssim a prendre probablement vins blancs amb una mica de bota, amb una mica de criança, també hi trobaríem una complexitat i una gamma aromàtica probablement encara més àmplia. Les que associem sovint el vi blanc a pràcticament un refresc i el dia que volem vi, llavors sembla que obrim l'ampolla de vi negre. I això no és pas així, o no hauria de ser així. Hi ha vins blancs tremendament complexes i aromàtics.
D'acord. Doncs si et sembla, comencem amb el tema de la DEO, sí. Comentar la DEO Empordà.
Bueno, jo la DEO Empordà així he fet molt ràpid per no atabalar massa amb dades tècniques, perquè la gent es situï, té unes 1.800-2.000 hectàrees. Sí, és important constatar que en els últims anys, en els últims 8-10 anys ha passat de tenir 30 cellers a tenir-ne uns 50. Això vol dir que el creixement és importantíssim, i és importantíssim bàsicament perquè jo entenc que és una regió amb una tradició notòria i a més amb unes possibilitats enormes, amb la qual cosa ha fet que vingui molta inversió estrangera i que estiguin creixent cellers, no et diria sota les pedres, però amb una certa quantitat. I a més molts amb qualitat, vull dir, s'estan fent coses realment interessantíssimes a llocs com, no sé, com a Els Àngels, a Sant Martí Vell, s'estan fent, hi ha vinya pràcticament arreu, i on era impensable que s'hi pogués fer vi, ara s'està fent vi i molt bo, et diria. Per mi una DEO la tenim molt en consideració. Amb certes similituds amb el Priorat, té la seva part de pissarra, també hi ha molts granits, molta sorra, molta pedra de riu, depenent molt de la zona, té uns sols bastant heterogenis, i un factor determinant per mi a l'Empordà, que és la tramuntana.
Tornava a preguntar.
Que alhora que a vegades pot ser perillosa perquè segons com pot fer malbé vinya, també és un element de sanitat importantíssim perquè ajuda sempre a tenir la vinya seca i en un estat sanitari fantàstic.
O sigui que li va molt bé.
Li va molt bé. I òbviament ja es planta de manera que... O sigui, s'encaren les línies de vinya de manera que la tramuntana passi pel mig, m'explico? De manera que el vent no toqui a la vinya transversalment, sinó que la talli en paral·lel, no? Passi per entre les línies. No sempre la clavaràs, però és una manera d'assegurar que no et farà malbé potser tanta vinya i treure el positiu de la tramuntana. Per mi és importantíssim.
Jo tenia una pregunta, era ja en referència al vi. Aquest vi té barrica, és a dir, que ha envellit una mica
en
barrica.
Aquest vi té bota, sí.
I abans comentàvem a micro tancat, l'envelliment en barrica fa que el vi tingui un aroma més com de vainilla, coco, aquesta sensació... No sé com dir-li, jo li dic vainilla i coco perquè ho he llegit en algun lloc.
És això, però... és això.
I dona aquest toc.
La bota aporta unes notes aromàtiques en el vi que, bueno, el coco és la cocolactona, totes tenen el seu què. I bàsicament sí, ens aporta la nota aquesta extra com de dolçor que sovint s'associa al coco a la vainilla. Especialment si el roure és americà ens fa pensar més en coco i si el roure ve d'un bosc francès ens fa pensar una miqueta més en vainilles. Però estem en un nivell de sutileses que s'ha de tenir el nas molt fi, eh?
Però és a dir, que jo no notaré.
No, bueno, jo tampoc, però...
A vegades és molt prominent, és molt i molt marcat, eh? Si noteu un aroma a vainilla molt intensa, probablement allò és un roure francès. I si és un coco allò molt contundent, probablement sigui un roure americà. Perquè moltes bodegues treballen amb tots dos tipus de roure i a vegades el matís de la fusta és només una pinzellada, és sutil i és molt difícil a vegades discernir si és francès, si és hongarès, perquè és que a més en tenim de centreeuropeus... En tenim de mil llocs. A vegades és difícil, però... Hi ha casos en els que sí.
El roure americà seria un dels indicats, el més...
El roure americà, si no em falla la memòria, diria que dels 3-4 que es mouen amb més freqüència és el més baratet, és el que té, crec recordar, el porus més gran i és el que és una mica més ruda, et diria, el que marca una miqueta més, d'una manera més directa el vi. I el francès és potser el més delicat. I el centroeuropeu diria que una miqueta entremig, en tot.
I aquí es treballa una mica amb tots, no?
Aquí es treballa una mica amb tots. Inclús hi ha bodegues que amb el seu propi roure i es fan ells mateixos les bodes. A la Rioja, per exemple, n'hi ha algunes que s'ho fan ells mateixos. Però la major part ve de França, ve d'Alier, de Nevers, dels bocs Troncer, els boscos típics.
I això deu augmentar molt els costos de producció,
sí, sí,
no?
Sí, les barriques encareixen tant si te les compres... Home, si te les fas sempre deuen ser més econòmiques, entenc, però una barrica sempre val molts diners. Una bona barrica d'una bona fusta val molts diners.
De totes maneres, això es deu notar. Quan fan el vi, quan un mateix es fa les pròpies botes, suposo que això després en l'ampolla i li dona un prestigi i aquell vi té una consideració major, no?
Qui ho sap? Perquè tot sovint tu compres una ampolla i,
no ho saps.
Moltes vegades no saps ni tan sols si té bota o no en té, sí. I si en té, qui és qui sap si realment la bota se l'han fet ells, si és del seu bosc, si l'han portat de França, si l'han portat d'Hongria o si l'han portat d'Estats Units.
Perquè
només ens faltaria tot això a l'etiqueta del darrere, eh?
Bueno, hi ha qui ho posa, eh?
Sí?
Hi ha qui ho posa. Si us llegiu les etiquetes en deteniment, a França no, quan un vi és francès i de qualitat, pràcticament no hi ha ni contraetiqueta. Però aquí hi ha casos en els que sí, ens donen moltíssima informació i cada vegada més, perquè la gent vagi també coneixent més detalls del vi.
I a França del contrari, perquè això suposa que la gent potser té una mica més de coneixement del...
Una mica força més.
Força
sí,
més.
Sí.
Uh-huh. L'envelliment, ja que ens hem centrat en això, és que em venen alguna pregunta més sobre l'envelliment en barrica. Clar, hi ha, suposo, un moment en el que aquell vi el perjudicarà estar amb la barrica, vull dir que si no tothom faria el mateix, deixem el vi 10 anys posat en una barrica i que surti allà un vi amb una, no sé com dir-ho, un gust molt marcat, no? Molts matisos.
Jo entenc que depèn una mica de l'estructura i de la potència i de la qualitat del vi. És a dir, quants més tanins, quanta més acidesa, quan més poderós, quan més untuós, quan més glicèric, més opcions tens de donar-li més fusta i que la suporti bé. Si agafes un vi que t'ha quedat molt lleugeret, un vi de 11 o 12 graus, i me'l deixes molt de temps a dins d'una bota, en qüestió de mesos tindrà gust només a fusta.
Aquest cigonyes, la temperatura, quina temperatura l'hauríem de servir?
Ara està fresquet, perquè jo l'he portat directe de casa perquè ens aguantés bé tot el programa, però no sé, és un vi que serviria potser al voltant dels 14... Sí, sobre uns 14 graus, un pèl fresc. Jo crec que la paraula clau amb el vi és fresc. Fred, si voleu, mai glaçat i des de llavors mai a temperatura ambient. Això de la temperatura ambient es va inventar segles enrere i segles enrere vivien en castells i la temperatura ambient era una
altra. Sí, era més elevada que no pas la que tenim actualment a casa.
Per la qual cosa, ara la temperatura ambient, inclús a l'hivern a casa de qualsevol, està sempre per sobre dels 20 graus i per sobre dels 20 graus un vi es torna... No sé si dir-te que alcohol amb matisos de fruita i poc més.
De totes maneres, jo quan provo algun vi negre i el provo fresquet, el trobo, no, m'entra molt millor i potser l'estic posant en una temperatura una mica més baixa del que em recomanen. Que hi ha la sensació, bueno, hi ha la recomanació de que el vi blanc ha d'estar més fresc, si no m'equivoco,
sí,
no?
Sí, sí, tant.
Però, en canvi, ostres, aquest vi ara està fresquet i entra molt bé. I
jo
no
encara
trobo...
no l'he tastat, eh?
No, jo tampoc.
Jo m'estic esperant, ets tu l'únic que has begut.
Uau,
aquí
begut,
mentre en Lluís estava bevint, estava explicant, tu anaves allà...
Conta el que diem en entès.
Jo m'estic esperant a l'entès que em doni permís per poder tastar-lo.
No. Estan a la copa per això, quan vulgueu.
No, més que res per anar tenint ja el gust del
tasteu-lo si voleu. I
sí.
Home, jo l'olor la trobo... És a dir, és això, en comparació amb els altres que hem fet les altres setmanes, que eren blancs, la trobo més forta.
Sí, sí.
Ja sé que he fet una aportació molt... Però...
És així, sí, sí, home.
Simplement...
És més intens el nas, sí.
He llegit que els Empordà...
Moment, és molt bo. Perdó, eh?
Molt honest el comentari, sí, sí.
És molt bo.
És molt bo, sí,
és
sí,
a dir,
sí, sí.
Jo, que no en sé i que ja et dic, a mi em costa el tema de vins, em pensava que seria molt més dur el paladar que no pas aquest.
No, no necessàriament podria ser-ho, però en aquest cas, si alguna cosa jo associo sempre als vins del Castell de Peralada és l'elegància.
Sí, sí.
Avui tenim la sort que tastem Castell de Peralada, que és un celler on tenen per mi un dels grans enòlegs a nivell planetari, diria, que és en Delfí Sanauja, i tot és el cap d'enòlegs del Castell de Peralada, i pràcticament qualsevol cosa que supervisi en Delfí, si alguna cosa és elegant, sempre. Sempre. Qualsevol cosa que compreu del Castell de Peralada és difícil que us faci dura o pesada o alcohòlica o tànica, al contrari. Associeu sempre Castell de Peralada a elegància, segur.
Per cert, el preu, sobre quin preu ens mouríem amb aquest
dia? No et sé dir,
més
aproximadament,
o menys,
pot costar 6-8 euros en botiga? No crec que
està
més.
Està molt bé, eh?
Aproximadament.
Escolta. Doncs és un preu molt raonable.
Ho és. I a part, té, i enllaço amb repescar una mica l'ADO, que ens havíem quedat a mitges.
Sí.
Això és bàsicament garnatxa, en el 90% amb una petita pinzellada de sirà, un 10% només, i té 6 mesos de bota, i ens serveix per il·lustrar una mica bàsicament què es fa a l'Empordà, no? Sobretot si fan garnatxes i carinyenes, com a grans negres, garnatxes, macabeus, moscatells, potser en blancs, a part de vins dolços, de misteles, de vins novells, que això si voleu en parlem després. El que sí que és cert és que hi ha una varietat enorme de varietats autoritzades, com a pràcticament tot arreu, una quinzena aproximadament, però jo crec que l'essència de l'Empordà, la gràcia de l'Empordà està en això, en les garnatxes i en les carinyenes. Si voleu, en algun moscatell blanc, en algun macabeu, en alguna garnatxa blanca amb una mica de bota, que també són molt xules. Tota la resta de coses són menys, allò que dèiem el darrer programa, no? Són menys típiques, ens parlen menys de l'Empordà.
I has comentat que també hi havia els vins novells, i quin més has dit, perdona?
Hi ha vins novells, hi ha garnatxes dolces, moscatells dolços...
El moscatell, que és un dels més dolços, no?, dels vins, sí, que podem trobar. Això es fa molt aquí a l'Empordà?
Sí. Uh-huh. Garnatxes i moscatells se fan moltíssims, moltíssims.
Amb què el podríem combinar, aquest vi?
Jo, mira, és que per atzar m'estàs portant a moltes,
perdona,
coses que volia... No, ja que hi som, les fem, si voleu.
T'estic fent...
No, està bé.
Mira,
jo,
l'altra.
Com sempre que acabem el programa parlant d'un consell i d'una paraula, em portes una mica cap a això. Jo aquest l'acompanyaria d'una carn, probablement, no excessivament dura, no excessivament contundent, potser amb un porc, amb una cosa així, no massa potent. No me n'aniria un bou ni una cosa així, ni a caça, perquè probablement seria massa contundent pel vi, però una carneta així de gamma mitja, sí, un porc perfectament.
Hi havia alguna...
És molt bo, molt bo.
Sí, és molt bo, sí.
I una de les coses que no tenen res a veure, però que un dia us demanaré que en parlem, són les etiquetes, que ja sé que no té res a veure, però jo, que no en sé, sempre que vaig a comprar algun vi, em decanto més a que em soni alguna paraula de la que veig allà escrita i l'etiqueta. M'ha de cridar l'atenció.
Lògicament.
I aquesta és molt elegant, el que deies. Just. També conjunta molt amb el vi, perquè és tota negra, amb la cigonya així perfiladeta de color com plata i els detalls que són vermells. Es presta molt amb això de dir, és un vi... que respon molt.
S'hi dediquen molts diners i molt de temps, al disseny de les etiquetes. És una qüestió que tenen moltíssim en compte. Jo m'hi trobo moltíssims clients que em diuen: ai, no sé què agafo aquest que m'agrada l'etiqueta. Això
sí,
és repetidament,
sí, sí,
una vegada i una altra. I és com tot, ens ha d'entrar per la vista, no?, abans que per el lloc.
Mm. Ja hem comentat si era molt elegant aquesta ampolla. Aquesta etiqueta.
Jo crec que, com diu bé la Gemma, reflexa molt una mica el que hi trobarem a dins. Una etiqueta elegant per un vi elegant.
Sí.
Senzill, però sense defectes, prou elegant, complidor.
I jo crec que és un dels vins que, per exemple, jo que no hi estic introduïda, no em costa veure.
Bueno, està fet una mica amb aquesta finalitat, que sigui un vi que arribi bé a tothom, que tothom el pugui satisfer i que sigui una miqueta, això, per un espectre ampli de públic. Jo crec que ho fa, realment arriba.
Sí, no tira enrere, al contrari.
No.
I l'olor sí que, per mi, és més forta que no pas el gust.
Sí, sovint amb els vins de l'Empordà pot passar una mica això, són licorosos i llavors l'alcohol aquest volatitza i a la que li acostes el nas sembla que et puja una bafarada alcohòlica que dius ui.
Sí, que jo quan l'he olorat dic ui, però en boca és molt bo. Oi, Joan, que tu vas fent?
No, jo vaig olorant perquè dic, a veure si és veritat.
En Joan s'està guanyant una mala fama horrible.
Escolta,
sí,
però si heu begut més vosaltres que jo.
No.
Que t'escolten a casa, sisplau.
Enllaço, si em permeteu, ara que dèieu una mica, no?, que transmetia la sensació aquesta que podria ser potent i licorós, és una mica el perfil de vi que us podeu esperar de l'Empordà. Si aneu a buscar vins de l'Empordà, potser no arriben al nivell d'intensitat i de mineralitat d'un priorat, però ens podríem moure en aquesta gamma de vins. Penseu en això, en potència, en certes notes licoroses, torrats, especiats, sovint fruita ben madura, i en els blancs s'hi fan de tots els estils, però si alguna cosa trobo especialment interessant, jo aniria a garnatxes blanques amb una mica de bota. Són molt xules. N'hi ha moltíssimes. Se m'acut ara mateix l'Actònia d'en Jaume Serra, el Masia Carreras d'en Joan Fabra, que té carinyena i altres coses, però també és interessantíssim. Hi ha molts blancs. Carinyenes blanques, moscatells, garnatxes blanques amb bota, que són super, super interessants.
Que tots aquests últims que has dit són vins dolços,
No. I inclús en secs també, N'hi ha, de fantàstics. Hi ha garnatxes... Això és una altra cosa que igual hauríem d'explicar. La garnatxa és un raïm, no és un vi. Llavors, és cert que se'n fa molta de dolça, de vi dolç fet a base de raïm garnatxa, i suposo que per això la gent dedueix que quan veu garnatxa en una ampolla allò serà vi dolç. I no és aquest el cas. No és aquest el cas. Tu pots comprar un vi fet 100% amb garnatxa que sigui un vi sec. Mm-hmm. La garnatxa és un raïm. O és que sí que és un raïm que té tendència a acumular sucres, sí que és un raïm que dona molt bon resultat quan l'elabores en versió dolç, i sí que és un vi, que, un raïm que té tradició d'aquest tipus d'elaboracions. Però no associeu la paraula garnatxa a la paraula dolç, perquè no té per què ser-ho.
Doncs no. sí que ho fèiem.
Com, bueno, com fem el moscatell automàticament,
sí,
no?
Moscatell
sí, i dolç.
Sí. Correcte.
El moscatell, estem en el mateix cas, el moscatell és una varietat de raïm que es pot elaborar com totes, bé dolça, bé seca,
ah.
I sí, n'hi ha moltíssims que són dolços, però n'hi ha moltíssims que són secs. En Joan Fabra, sense anar més lluny, fa un moscatell magnífic que es diu Flor d'Albera, absolutament sec i amb bota, a més, i l'envelleix amb bota. I per mi és una de les grans delícies de l'Empordà. Si mai teniu opció, un vi que no sé què deu sortir, potser 10 o 11 euros l'ampolla, i és això que us dic, és moscatell sec, sense sucre, o sigui, dolçor zero, però hi ha tota l'aromàtica aquesta tan intensa que ens aporta la moscatell i la nota torrada d'una fusta superben posada de fons, i per mi és una cosa magnífica.
Mm-hmm.
I és sec, és una cosa per descobrir.
Doncs mira, hem aclarit aquí un dubte i un malentès, perquè sí, jo, per exemple, pensava això, que el moscatell sempre és dolç i la garnatxa també l'associava això. Doncs, què més? Del
sí, moltes coses més. Mira, garnatxa, perquè a vegades ens sentireu por ahí, no? Si mai sentiu la paraula lladoner, també és garnatxa. Estem parlant
es
del mateix raïm.
Es pot dir així, també?
Sí, especialment a l'Empordà, sovint se li diu lladoner. Si mai sentiu inclús el canonau, que es fa a Sardenya, també és la garnatxa. És el nom que se li dona a la garnatxa a Sardenya. I només fer-vos notar que pot anar acompanyat de moltes altres paraules. Hi ha moltes varietats de garnatxa. Més enllà de la blanca i la negra, hi ha la roja o gris, hi ha la peluda, podeu trobar, i totes tenen petits matisos, coloracions diferents, etc. Hi ha les mil i una garnatxes, com ell que diu. Per lo general, si no diu el contrari, és garnatxa negra, i quan és blanca, blanca, doncs, òbviament és la garnatxa blanca. No?
Uh-huh.
Però hi ha altres coses, hi ha altres varietats. I potser insistiria en 3-4 cellers de l'Empordà que em sembla que deixen el pavelló extremadament alt i que són coses perquè la gent conegui. Jo crec que ara mateix, jo desgraciadament no tinc els diners per fer-ho, però si pogués, jo compraria vinya a l'Empordà i intentaria fer vinya a l'Empordà. És una de les DOs on ara em sembla que valdria molt la pena fer-hi coses. Crec que s'estan fent coses excepcionals i que comencen a estar a un nivell, només cal mirar qualsevol guia, qualsevol crític, avui en dia, què en diu de l'Empordà, i tothom està realment sorprès de les coses que s'hi estan fent. Hi ha algun dels millors enòlegs del món, al meu gust, hi ha en Jaume Serra, hi ha en Joan Fabra, hi ha en Delfí Sanauja, hi ha la gent de Can Sais. Bueno, hi ha un munt de gent realment extraordinària, hi ha en Jordi Oliver, hi ha moltíssima gent realment de nivell pràcticament mundial, us diria, treballant a l'Empordà. I això és per disfrutar-ho. I fan coses fora de sèrie.
No, és una bona senyal, no?, que tenim bon terreny a casa nostra.
Sí, i tant que sí.
I relativament, per lo que deies, s'està descobrint ara, no? No és una... No és que...
com a zona de vins de qualitat veritablement alta, jo crec que és en els últims anys, sí. Ara el potencial ha estat allà. Vull dir, ha calgut que la gent tingués coneixements, que la gent tingués estudis, que la gent provés coses, que la gent sortís fora també, n'aprenés, vingués aquí, apliqués nous coneixements, noves tècniques, que s'hi esforcés més, que ho miméssim tot una miqueta més, i al final el terreny pues, expressa tot el que pots. Si el tractes bé i el deixes parlar, parla. I és una mica això. I hores d'ara em sembla, inclús cooperatives, eh? La cooperativa d'Espolla, que és la més vella de la zona, amb en Pau Albó, que és el nano que ara fa d'enòleg a la cooperativa, fa unes coses veritablement extraordinàries a partir de, no sé, inclús 4-5 euros l'ampolla, pots prendre vins que realment et sobten fantàstics.
Déu-n'hi-do.
Fa un blanc jovenet que es diu Babalà, per exemple, que és carinyena blanca amb moscatell, que és d'aquells d'obrir-lo mentre es cuines i quan arriba l'hora de dinar no hi ha vi.
A mi m'agraden molt aquests vins.
Fabulosos.
És a dir, de començar a veure'l quan estàs preparant el sopar, aquest ambient, perquè també ho associo amb això, amb un ambient molt distès, d'anar xerrant, de portar-ho tot com molt bé, que aquests m'agraden.
Doncs molt bé.
Jo un consell que li donaria a la gent, aprofitant que estem a l'Empordà, és que s'obri els vins dolços. Sovint hi ha la sensació aquella que el vi dolç ha de ser una garnatxa o un moscatell i que estarà enranciat i que serà molt pesat i que de seguida empalagarà, i no és pas el cas. Cada dia vins dolços de més qualitat, molt fins, que acompanyen perfectament bé la immensa majoria de les postres que ens puguem imaginar, inclús altres coses, inclús formatges blaus, foies. Són vins tremendament versàtils, amb una frescor que abans no hi era gens, pesats, i cada dia trobo que més i més interessants. Jo és una de les coses per les que abogaria, perquè la gent provi, acabi els àpats amb un bon vi dolç.
Mm-hmm, molt bé.
I en quant a la paraula clau, estant a l'Empordà, i donat que s'hi fan en gran nombre, definir una mica què és un vi dolç, perquè la gent entengui què és un vi dolç. Quan parlem d'un vi dolç natural, què és? És molt simple, és simplement un most d'un raïm sobremadurat, collit un palet més tard del que seria habitual, que arrenca a fermentar i a mitja fermentació se li incorpora alcohol vínic, per tal que acumuli grau, però quedi sucre sense fermentar. I aquest sucre serà el que finalment ens donarà el puntet aquest de dolçor que hi trobem.
Clar, però això ja, evidentment, tu ho has explicat molt bé, però imagina't, això s'ha de calcular molt bé.
Sí, bueno, clar, clar,
els enòlegs ja ho tenen,
els
ja ho tenen per la mà.
Controladíssim, sí, sí,
òbviament. El nivell de dolçor que et pot tenir un vi o no. Uh-huh. M'agradaria veure si podem, ara que hem deixat el vi, que l'heu tastat, que em deixeu que el tasti jo...
Quin morro!
A veure si trobem alguna cosa més. Perquè mira, jo m'he tret la referència a internet i diu, una mica per sobre, eh? Ho llegiré en castellà, de poc tiro una altra copa, ja seria la segona, llavors sí que ja més val que no torni.
I aquesta va amb vi, eh?
Sí, exacte. A veure si ens ajuda, potser hi trobem alguna cosa. Aroma intenso de frutos rojos y negros en sí. Perfecta combinació con las discretas y finas notas de crianza en barrica.
Sí, sí, estem absolutament d'acord.
Jo tot això potser no ho noto. El que ara he fet un altre glup i he notat pessigolletes a les galtes.
Perfecte, sí, sí.
És molt graciós, és una sensació diferent, que no et passa quan veus aigua.
En boca es equilibrado, largo, sápido... No sé, exactament, em sembla... Deu ser la primera vegada...
Saborós.
Saborós, vol dir, sí, perfecte. I con buena acidez. Uh-huh. Això de largo vol dir la persistència en boca o
sí,
no té res a veure?
Sí, això, llarg vol dir justament això.
Vale. Equilibrat vol dir que no és ni... És a dir, que està ben
que no,
aconseguit.
Que no denota massa... Que no hi ha puntes, diem nosaltres, no? Que no, hi ha, no és especialment àcid ni especialment amar, ni hi ha massa fusta, ni que és rodonet.
Rodonet, perfecte. Uh-huh. A més, és que jo insisteixo, per ser un vi pel preu sobre el preu que té, doncs, escolta'm, està prou bé.
Molt sí. Bé.
És molt bo aquest vi, tu. Uh-huh. Sí, sí, no l'havia tastat.
No, jo tampoc.
Fins avui, clar.
Jo el compraré, eh? M'ha agradat.
Fantàstic, sí, sí. Em sembla un vi extremadament recomanable. Per mi és tot.
Sobretot agrair a Bodegas Costa, que és qui ens facilita cada setmana l'ampolla de vi, perquè la puguem tastar. I recordeu que si voleu doncs podeu accedir a la Bodegas Costa per comprar el vi que la setmana que ve és un altre negre. Estem en la franja de temporada en la que estem amb els negres, que és el Llebre 2011, un vi de Costers del Segre.
Això és.
I aquest és el vi que provarem. Si voleu, doncs insisteixo, podeu comprar-lo a Bodegas Costa i allà doncs el tenen també aquest vi. Per la setmana que ve, doncs, aquest llibre 2011 de Costers del Segre. Gemma, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. I a tu, doncs, com sempre, moltes gràcies també per les teves explicacions. I recordar que, si teniu qualsevol dubte, tenim obert el correu, que és finestrabaixmonseny@gmail.com, o al Facebook, si també voleu afegir alguna opinió sobre el vi o pregunta, doncs també ho podeu fer.
Perfecte.
Doncs res,
gràcies.
Fins ara. Continuem amb el programa. Som-hi amb l'agenda. Aquestes són algunes de les activitats que podeu fer al Baix Montseny durant aquest cap de setmana i la setmana que va de l'11 al 15 de novembre. Arbúcies, el dia 9, Teatre Fest 2013, aspirant 425, a les 20:30 hores al Teatre del Centre Parroquial. Companyia Mac Ramó amb l'espectacle Aspirant 425. Venda d'entrades i abonaments a la Gavella. Organitza l'Ajuntament d'Arbúcies i H6 Teatre. Col·labora Teatre, Centre Parroquial i Ara. A Sant Celoni, a partir de demà dissabte, a les 10, festes de Sant Martí, que inclouen fira artesana, tallers de carrer, tallers de danses del món, cinema, cercavila, xerrada d'Albert Pons sobre el seu llibre Delenda est Hispania i moltes més activitats que podeu consultar a la web de santceloni.cat. A Hostalric, el 10 de novembre, el musical Els nois alegres de Sant Hilari, a les 17 hores per 5 euros. Si voleu més informació, podeu consultar hostalric.cat. A Breda, el diumenge dia 10, des de les 10 del matí fins a les 14 hores a la plaça de la Vila, nova edició d'Art a la plaça. A Sant Hilari Sacalm, dissabte, dia 9 de novembre, a les 18 hores a la Porxada, hi haurà castanyada i animació infantil a càrrec d'Àngel Dava. A Cardedeu, el 9 i 10 de novembre, teatre, amb la comèdia No obris a desconeguts, amb Atac, al Centre Cultural de Cardedeu. A 6 euros l'entrada, les interpretacions seran el dia 9 a les 20 hores i el dia 10 a les 18:30 hores al Centre Cultural de Cardedeu. A Vallgorguina, demà dissabte, festa gegantera a la plaça de la Vila. I a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i l'Associació d'Empresaris Turístics del Baix Montseny, Marató Montseny 2013, mitja marató del Baix Montseny, el 9 de novembre a les 9 hores.
Doncs hem d'anar acabant amb el programa. Avui agraint el temps dedicat pel Roger Garcia de l'empresa Disseny Autorèpliques, el so la Gemma Pasqual, en Lluís Romero i els que ens escolteu, moltes gràcies. Recordeu que tenim obert el Facebook del programa, ens hi trobareu amb l'etiqueta Finestra Baix Montseny, que tenim correu electrònic per a dubtes, problemes, suggerències, el que vulgueu, que és finestrabaixmontseny@gmail.com, i us podeu descarregar el programa a sansaloni.cat/radio. Marxem, com sempre, amb la cita i la cançó. La cita és de Salvador Espriu i diu així: la història és plena de violència verbal que ha engendrat violència física, sang i mort, de manera que s'ha d'evitar la violència de la paraula. I la cançó és de la desapareguda Amy Winehouse i la seva inconfusible veu, el tema Our Day Will Come. Molt bona setmana a tots.